Biel Duran és un dels actors més prolífics de casa nostra. De fet, molts l'hem vist créixer a la pantalla. Això és així, Trias.
Sí, sí, tant.
I obres de teatre, també, a les que sempre, sempre hi ha tingut un paper reconegut.
Doncs sí, Mercè, és que darrerament sembla però que ha tornat amb força al món de l'escena teatral. Mira, si ens remuntem a fa uns anys enrere, The Party, El temps dels Conway, La pell fina, Ovelles, han estat alguns dels seus darrers èxits després de l'aturada escènica que va decidir fer. Ara segueix a tot ritme amb Com si fos ahir, la sèrie de Sobretaula que enganxa una gran majoria de catalans, Pubertat, la sèrie de Letícia Dolera com a creadora i directora, o Cràmic, que podrem veure properament a l'Espai Texas de Barcelona. Si una cosa, a més, caracteritza l'actor de Gelida és no tenir cap pèl a la llengua a l'hora d'involucrar-se en una causa que consideri justa o parlar de qualsevol tema, encara que generi certa polèmica. Això és així. Avui al matí a Ràdio Estel, Biel Duran, què tal?
Com anem?
Com va?
Bon any.
T'has portat bé o no? Ja, ara ho dèiem.
Ara ho estàvem dient, sí, sí.
Crec que cada cop millor. Crec que vaig començar l'any portant-me pitjor i acabar l'any portant-me millor. O sigui, progresso adequadament.
Però això sempre ens passa, sí. No? Viar una mica que dius...
Sí, pot ser.
Que aprofites dels darrers mesos, sí, dies, sí, sí. Hores...
Com si et convalides al desembre, no?
És exacte.
Com... Sí, sí, sí.
Ai, Déu meu, com passa... Bueno, i com has passat, tu, aquests dies de Nadal? Perquè... Temps de família, de...
Doncs mira, estic aprenent a viure'l bé. Al Nadal hi ha gent que és grinch, hi ha gent que no tant. Jo era dels que el disfrutava molt de petit, com tothom. Vam tenir una pèrdua familiar. La meva germana, l'Anna, es va morir un any per el Dia de Reis. I a partir d'això el Nadal ha sigut molt feixuc a casa, no? Perquè el Nadal ens portava doncs, als hospitals, a l'acomiadament de l'Anna, i llavors poder sobreposar-se a això ha costat uns anys. I ara la veritat és que m'he tornat com a retrobar amb el Nadal jo i a casa en general.
Normal. Bueno, fa uns dies, Biel, de fet et vèiem a Catalunya Ràdio, penjat allà al pessebre vivent de Corbera.
Sí, sí.
40 metres d'alçada.
No, són uns animals, no cal. Vull dir, no.
Però tu vas ser molt valent.
Bueno, no sé on em fotia, realment. Em van explicar que eren 40 metres. Jo sóc de Gelida, que és al costat de Corbera. Sí. És a dir, jo conec el pessebre vivent de Corbera de Llobregat i hauria de conèixer el més, de fet. Però hi ha una sèrie de detalls que no coneixia. I es veu que, clar, hi ha una grua que van construir allà fa 50 anys que s'eleva sobre un penyasco rocoso, com un penya-segat molt gran, molt alt, i fa molta impressió perquè ja queda alçat damunt d'una muntanya, d'aquella serra. I llavors et pengen allà amb una gavieta. I jo vaig veure que un precari. És a dir, estic convençut que ningú no passarà res. Però la percepció, que és molt subjectiva i molt personal, és jo em moriré fent això i no cal. Vull dir, no tenia cap ganes de fer patir a ningú.
Que bo.
I sobretot no volia morir-me. Vull dir, no...
No vas morir, ho vas fer genial.
Es veu que no hi ha tanta gent de Corbera que ho faci, això, eh?
Clar.
És que n'hi ha uns que ho fan... De fet, li vaig preguntar al tio que portava la grua, dic, escolta, tu això ho has fet mai? Diu, no. Un dels dos. Diu, jo això no ho he fet mai i no ho faria. I t'entenc perfectament. Dic, doncs ja està. No, em van dir que Pilar Rahola, per exemple, sí que ho va fer.
També,
això ho porto com una espina clavada. Ella ho va fer, o sigui, ella va executar fins al final, i jo no, jo em vaig rajar. Sí.
Es va rajar.
Sí. Bueno, ara parlarem de tot el que espera en Biel durant aquest any, que em sembla que no és poc, Trias.
No.
Però abans, ara fa uns anys, tu vas haver de parar. Biel, per què? Com va anar aquesta aturada?
Doncs va un seguit de coses. Una és que quan comences de tan petit, en el meu cas, que començo amb 9 anys, hi ha alguna cosa a l'ofici que l'entomes per casualitat i perquè algú t'hi ha posat allà, però no acaba de ser del tot una voluntat del tot teva, perquè quan ets tan menut una mica acceptes el que et passa, no? Però... I llavors també tenia ganes de veure què passa fora d'això, què passa fora d'aquest món. Hi ha més vida? Hi ha vida massa allà? i tenia com ganes, per una banda, de provar què passava si jo em convertia, durant un temps encara que fos, en una persona anònima que fes feines que també tenia ganes de fer. Jo havia estudiat educació social, que és un tema que m'havia interessat sempre. També havia estudiat filosofia a la universitat. I vull dir que jo sempre havia tingut ganes d'estudiar i de fer altres coses que no fossin necessàriament únicament vinculades al món de la interpretació. Aleshores, en un moment, i aquí també té a veure la mort de l'Anna, la meva germana, que em va donar una mica el... Bueno, no tenia ganes de pujar als escenaris ni de mostrar-me ni d'estar davant de les càmeres, perquè estàs en un moment molt més de recolliment i molt més de recuperar-te, no? I vaig aprofitar per treballar, doncs, educador, i em va servir també molt per dedicar-te als altres durant un temps. Vaig estar 3 anys, de fet, no? I de cop i volta hi ha alguna cosa d'això que em va curar una mica, em va salvar el fet de poder estar pendent. De fet, és com si poses el focus en lloc de posar-lo en tu, en els altres, i ho dic en el sentit que el món dels actors i les actrius i de la faràndula i del show business, digueu-li com vulgueu, no? Però tu et poses al centre, no? Ets tu, el teu ego, la teva vanitat i tota la teva carrera i tota la... I hi ha alguna d'això que quan tu estàs tocadet és molt difícil tirar endavant amb tot això. Es fa com molt feixuc. Aleshores, hi ha alguna cosa per mi em va resultar terapèutic poder-me dedicar un temps a altres persones. I després ja va ser difícil sostenir-ho. He de confessar que m'arribaven coses que era difícil dir que no, i també tenia por de desaparèixer. És a dir, hòstia, hi ha alguna cosa. Vaig aprendre un ofici, vaig estar treballant amb adolescents i amb infància amb risc, amb centres residencials de la DGAIA, i és un ofici complicat, és un ofici que s'ha d'aprendre i que s'ha de saber fer amb molta mà esquerra. Jo tinc la sensació que vaig fer un aprenentatge molt bonic i que vaig aprendre tant com a professional com a persona. També és veritat que és un que crema moltíssim i que les condicions no sempre són les que haurien de ser per a aquests professionals. I en un moment determinat vaig tenir por que aquell ofici que jo portava fent des de que tenia 9 anys m'oblidés i que m'enterressin i que diguessin, mira, aquest noi ja ho ha deixat.
Aquest desapareix.
Aquest ha desaparegut. I això és perillós en el nostre món, perquè si no treus el cap, hi ha molta gent que ho fa bé. I aleshores hi has de ser, d'alguna manera, no?
A tu t'ha costat, Biel, treure't una mica el pes del nen de la Tele3 o el nen del Vigas Luna?
Però és que no és cap pes, això és un avantatge, no? No.
Ho has viscut sempre com un avantatge?
I tant. És un privilegi. És que si ho visqués com un pes, no seria just ni amb mi mateix, ni amb la meva biografia, ni... Bàsicament perquè jo sempre he pensat que quan tu surts de l'Institut del Teatre, per exemple, que jo no hi he anat a l'Institut, però si tu surts de l'Institut amb l'edat que correspon, no? 22, 23 anys, després de fer els estudis d'interpretació allà, el salt al buit és molt difícil. Si fent la formació que hagis fet, algú que apareix del no-res i pretén accedir a fer teatre, cinema o televisió, és realment molt complicat. Si tu creixes d'alguna manera assenyalat, aquest és aquest, que ja coneixem, en el fons és un avantatge. Un avantatge que és una arma de doble fil, evidentment, perquè també has de demostrar moltes coses, perquè també has d'estar constantment demostrant-te tu i els altres, que també això és una pressió absurda i que de vegades ens posem, eh? Però no, jo ho he viscut sempre més com una oportunitat que com un problema, sí.
Clar, però aquesta tornada després, Biel, tu vas agafar el teatre més força que mai. Vull dir, va ser... No? Aquesta por que tenies de desaparèixer va...
Sí, perquè...
Això sí que va desaparèixer,
sí,
no?
Sí, sobretot és que jo tampoc havia sigut un actor de... Jo no havia fet molt de teatre. Jo venia del món audiovisual, venia del cinema i venia sobretot a la televisió. Per tant, d'alguna manera jo em sentia una mica amb síndrome de l'impostor quan feia teatre. Era algú que havia après a interpretar amb l'audiovisual. I, per tant, el llenguatge i el codi teatral no formava part de la meva formació. I em sentia una mica intrus. Aleshores, hi havia alguna cosa de recança, de por, de respecte, hòsties, jo aquí no sé si tinc les eines per poder-ho fer. I llavors, durant aquesta època, que jo vaig estar aturat, em vaig dedicar a fer teatre una mica pel meu compte, quasi que en privat. Vaig començar a provar els microteatres, això que hi havia a Barcelona, que era en petit format, de 15 minuts, davant de 15 persones. Per mi, allà vaig aprendre moltíssim una sèrie de... Bueno, a saber estar a l'escenari. Em vaig fer la meva formació particular per una mica també agafar confiança, no? Hi ha alguna cosa d'aquest ofici que té molt a veure amb això dels pilots d'avió, no? De les hores de vol. Això que la gent en diu tenir tables, no tenir tables. I jo em sentia que en teatre no en tenia. que qualsevol persona que sortís de l'institut en tenia molta més que jo, perquè tenia una formació molt més àmplia, no? I jo d'alguna manera m'havia de buscar la vida i al final m'he buscat la manera de tenir l'excusa per poder fer hores de vol i trepitjar escenaris. I tot just per mi, encara ara n'estic aprenent. I així m'ho prenc.
I ara ho deies, Mercè, eh? The Party, El temps i els Conway, La pell fina, Ovelles... ara entrarem també a valorar el que vindrà, però has tornat amb certa comicitat sempre, no? Això és casual?
No, ja, jo tenia la sensació que alguna cosa de viscòmica tenia quan era molt jove. El que passa que és veritat que mai m'havia tocat fer-ho gaire. Però sí que alguna pel·lícula a Madrid, una pel·lícula que havia fet, que dèiem Espera que Glòria, allà ja hi havia una part d'una certa comicitat, i sempre una comicitat molt enganxada a un hiperrealisme, i és un món en el que m'hi sento còmode, no? Aquesta comicitat en la que et pots identificar, que pots reconèixer en el teu entorn, aquest tipus de personatges que... I és un món que a mi m'interessa i que amb el temps... He tingut la sort de topar-me amb persones que escriuen molt bé aquest tipus de textos. I aquí és on tu vas descobrint de, hòsties, doncs sí, realment sembla que tens una viscòmica que potser no havies acabat d'explorar i que pots pots anar investigant per aquí, no?
I ara sí va la pregunta estrella. Com veus el teatre català? Està passant per un bon moment, Biel?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Crec que vam tenir l'any passat dels millors dades de recaptació. A nivell quantitatiu estic convençut que sí. A nivell qualitatiu estic convençut que hi ha molta oferta perquè tothom trobi el que vol trobar. És a dir, hi ha teatre per molts públics diferents. I el que és molt difícil és realment ara poder triar què és el que un vol anar a veure, perquè hi ha molta oferta i hi ha molta demanda, i com més oferta hi hagi, més demanda hi haurà. Jo crec que tenim una situació teatral... A mi em feia por durant els últims anys que ens empetitíssim, que respecte a Madrid, que ho absorbeix absolutament tot i que s'ha convertit en la gran capital cultural del reino i que hi ha hagut una aposta clara per ser un pol d'atracció de públics, la gent va a Madrid des de tot Espanya a veure teatre... I a mi em feia patir que amb tot el que ha passat políticament, culturalment, socialment en aquest país durant els últims anys, ens convertíssim en una ciutat de províncies. I la veritat és que crec que estem resistint, però hem d'anar més enllà. Jo crec que hem d'aspirar a ser la capital cultural en llengua catalana, i una capital cultural del sud d'Europa, i una capital cultural connectada amb la resta del món. I bé, potser aquí ens queda una mica més de camí per recórrer, però tenim un panorama teatral, crec que, molt potent.
Que tenim un panorama teatral molt potent, jo crec que no hi ha cap mena de dubte, eh? Només cal veure la cartellera, però com que ho anomenaves, tu, Biel, deixa'm ficar una miqueta el dit a la llegadella. Xifra rècord l'any passat en el món del teatre. Mm. Sí, però com saps, hi ha dues vessants crítiques en aquest món, una que celebra aquesta xifra rècord i una altra que et diu, sí, són xifres rècord, però també són xifres rècord perquè a la cartellera hi havia un senyor que es deia Mago Pop, i això no sé si del tot és teatre o no. És teatre?
I tant, que és teatre. Clar, que és teatre. Què és la màgia, si no és teatre? És un senyor que està dalt d'un escenari, és una art escènica, és un senyor... És bàsicament teatre, la màgia. El que passa que està revestida d'una altra sèrie de codis, i, evidentment, que és teatre. Jo és que... jo crec que hem de vigilar a l'hora de posar etiquetes o de... Quan parlem del teatre en majúscules, o el teatre comercial, o el teatre industrial, o... És que el que es fa dalt d'un escenari és una expressió artística que pot ser més o menys artística, sí, que pot tenir una intencionalitat més o menys comercial, sí, però les coses han d'estar ben fetes, han de connectar amb el públic i hi ha d'haver-hi hores i professionalitat al darrere. Per tant, jo crec que no som ningú, ningú és ningú per anar posant etiquetes i dir tu fas teatre, tu fas cultura, tu no fas cultura. Evidentment, el públic no és tonto i sap el que està ben fet i el que no està ben fet. També podem tenir el debat de si els musicals que triomfan eren en català o en castellà. Bueno, doncs aquest any ja està triomfant el Dia de la Marmota, que és en català. És a dir, també hi ha coses... El què?
I venim d'ànima.
I venim d'ànima, i venim del fil invisible que ho està petant al Teatre Goya, que és un espectacle fantàstic, i vull dir que, bueno, hi ha d'haver-hi espai pel teatre en castellà, i la gent que vol viure coses en castellà a Catalunya ha de poder tenir espai per poder-les veure, i hem de poder donar espai a companyies que parlen en castellà per poder estar aquí. Ara prioritzem, evidentment, la llengua pròpia d'aquí, que és la nostra, i que a cap lloc més del món faran teatre en català si no és aquí. Dit això, que hi hagi espai pel màxim d'expressions artístiques possibles.
Clar, esteu escoltant a Biel Durant, que és una d'aquelles persones tries que dona gust que vingui i a petar la xerrada perquè no es calla res i no es mossega mai la llengua. I, de fet, no fa gaire... És que opines de tot com hauria de ser, com ha de ser, no, Biel? Tuitejaves el següent sobre la polèmica de la literatura com a matèria escolar. Diu, està a la cua en comprensió lectora i arraconar la literatura, què pot sortir malament, no?
És que és mandra, en el fons, no? Veiem que en això no som bons, doncs traiem-ho de sobre la taula. Veiem que això ens costa més, doncs, i en el fons, que sabem que aprendre coses moltes vegades és oposar-se a les resistències, no? Saber per què ens costa tant concentrar-nos, per què ens costa tant llegir durant llargues estones. Doncs perquè hi ha un tema estructural que no estem fent bé, ni des de l'escola, ni probablement perquè els professors no saben ensenyar a llegir, ni probablement no hi ha un sistema que aprengui, transmeti la passió per la lectura ni per la literatura, ni sabem valorar la importància real que té això, que és cabdal. I més ara que amb les intel·ligències artificials hi haurà quantitat de feines que es faran de manera automàtica i que l'únic que ens quedarà és entendre les coses, entendre el món on vivim. No hi ha res més important que això. Aprendre a llegir entre línies, aprendre a crear, emocionar-se, fer que els altres s'emocionin, i això és la lectura. I són les feines que seran de valor afegit d'ara endavant. És a dir, si treballem bé les humanitats, en un món on cada vegada més mecanitzat i automatitzat estarà tot, l'únic que ens quedarà són les humanitats i la literatura, la capacitat d'explicar històries, la capacitat de relatar i de comunicar-nos. Si això no ho sabem fer, no sabem fer res. Bueno, és evident que tenim un problema amb l'educació des de fa molts anys i que no hi ajuda ni els canvis de la legislació, ni que hi hagi un pacte nacional per a l'educació, ni que els partits es posin d'acord, i que aquí tothom l'únic que volen és mantenir un sistema i que no molesti res, i que hi ha moltes tensions socials, culturals i econòmiques que també fan que les aules no siguin precisament un entorn molt pacífic on poder treballar amb els recursos amb els quals ara s'està treballant. Però la filosofia no es pot arraconar a l'ensenyament, la literatura no es pot arraconar a l'ensenyament, el teatre hauria d'estar més present en l'ensenyament. Estem consumint constantment ficció, constantment. Diguéssim que és el nostre nou referent ètic, moral, cultural, és la ficció. És com ho era a l'edat mitjana a l'Església, per entendre'ns, avui en dia ho és la ficció, o és el teatre, o és els mitjans de comunicació. És a dir, o ens hi posem de cara i ens hi posem a treballar seriosament amb això, o la gent no sabrà en quin món viu ni interpretar què és el que estem rebent.
No puc més, no puc respirar, no puc seguir aquí dins tancat. Què puc fer per no perdre el cap? Només posar-me a imaginar.
L'excusa per parlar avui amb el Biel Durant és tots els projectes que es presenten a aquest 2025. De moment sabem Pubertat.
Sí, Pubertat.
Amb Letícia Dolera.
Saps, sincerament, Pubertat, que és una sèrie en la que hi ha molts secrets, hi ha molts temes que jo no sé ben bé què és el que podem dir encara i el que no.
Hi ha molts secrets. Què ens pots explicar, Biel Durant?
Hi ha molts secrets que envolten aquest projecte, i jo crec que hi ha una part de la producció que així ho contempla, que perquè és una història que s'ha de descobrir, que s'ha de conèixer, i que té una manera d'enfocar uns certs temes que potser no hi estem del tots acostumats. I que s'atreveix en moltes coses. Per exemple, ja s'atreveix d'entrada a capbussar-se en el món de la cultura popular a través dels castells, i a descobrir com són els castells com a família, com a comunitat, no? Que és el que és com funciona una colla castellera com a reflex de com funciona una comunitat bastant eclèctica i bastant diversa. Us puc dir que és un projecte que a mi m'entusiasma. Jo hi faig un paper petit. Passa que fa gràcia perquè, bueno, jo he de confessar que amb la Letícia, quan em vaig assabentar que ella feia aquest projecte, a mi m'agradava molt, m'agrada molt tot el que ha fet la Letícia, llavors de seguida que em vaig assabentar que feia un projecte sobre castells, un dia ens vam trobar i vaig dir, hòstia, m'encantaria almenys que em fessin una prova.
Clar.
Perquè, bueno, almenys la part de Castell ja la tinc feta, diguéssim, no? Ja sé com funciona i crec que almenys tindràs un actor casteller que aquesta cosa ja la... I ella em va fer una prova, va venir a veure'm al teatre i em va dir, doncs, faig un càsting, em va fer el càsting, em va dir, doncs, mira, fas un personatge que no sé si el puc desvetllar o no, però que té bastant a veure amb la colla castellera. No el desvetllaré, perquè no ho sé si es pot, però bé, sí que està molt, molt vinculat amb la colla. I la veritat és que ha sigut un plaer i m'ha encantat poder veure com es roda a aquest nivell, perquè és una sèrie que jo crec que té una vocació de poder-se, una vocació universal, de poder traslladar algo molt, molt, molt local i de fer-ho comprensible a l'altra punta del món, també.
Però tot això, el maig s'estrena al Texas, també, no? Al Kràmic.
Al maig estrenem Kràmic, de la Marta Butxaca, dirigit per la Marta Butxaca, amb l'Anna Moliner, que havíem coincidit amb l'Anna Moliner fa molts anys a Sagrada Família, que era una sèrie de Davall de Gom per TV3, que feia de germans, i des de llavors no havíem tingut ocasió de repetir, i la veritat és que ens ho hem muntat com hem pogut de calendaris i agendes per coincidir. És una comèdia romàntica d'una parella que te'ls emportaries a casa, però passen una sèrie de coses que aquesta també és punyetera, perquè és que, clar, ara com que fem aquestes coses, aquestes històries amb giros tan importants, que ho tenyeixen tot i cada cop li donen un canvi molt gran ho impregna tot molt, i aquí, si us explico segons què, jo crec que és guai que vingueu a veure Kràmic, que és una parella maquíssima, que s'estimen moltíssim, però que han de fer front a un dels problemes més greus que pot tenir una parella.
Que pot tenir una parella. I Biel, si m'ho permets, que vosaltres ja aquests dies us els trobareu a les xarxes socials, a l'Anna Moliner i al Biel, que diu, compreu ja les entrades.
Sí.
Perquè si no, Trias?
No, després el que passa. Queden...
Sí.
Per tant, encara que sigui el maig, ja teniu l'oportunitat de tenir
la vostra
entrada.
És que ja comencem, encara no hem començat la campanya de promoció, diguéssim, i ja comencem a vendre'n moltes. I
regaleu teatre aquest Nadal,
per favor. Sí. I ja, el Quique, què passa amb el Quique?
Bueno, Quique fa el que pot amb la seva vida, fa el que pot, pobre.
Ens tens amb el cor, t'ho juro,
Sí, és que, bueno, el Quique li falta una empanteta, al Quique. Li falta una empanteta. És molt bon noi, però està en aquesta franja confusa entre el ser bo i ser babau. Aquesta cosa de... És d'aquests que se sustenta una mica perquè darrere d'ell hi ha una gran dona, diguéssim. I ara està patint molt. Està patint una cosa que fa molta ràbia, que és aquest tema del mobbing, no? el bullying laboral, que a més que passa en un claustre de professors, que és justament un àmbit en el que no hauria de passar, perquè... Els equips docents dels instituts haurien de tenir eines per poder detectar el bullying entre els seus alumnes i haurien de tenir eines per poder gestionar els casos de mobbing entre ells mateixos. I em sembla que no és estrany, això. És a dir, que passa més sovint del que ens pensem,
que pensem,
i que en entorns laborals que haurien de ser modèlics i exemplars sovint no acaba de ser del tot així.
Biel, tenim una notícia.
Aviam.
Tenim el Patxa Gregori en línia.
Hòstia, perdó.
Acompanyat de... No, és que clar... És que,
no impressiona.
Per favor. Tenim a la Giro, la nostra companya, la Girocleta. Tu hi has fet la carta? Bueno, has fet la carta?
He fet la carta.
L'has entregat?
L'he entregat.
Té els deures ja fets.
Sí, no m'he flipat gaire demanant, perquè sóc conseqüent amb el que m'he portat de bé i que no ha sigut relatiu, diguéssim.